Pilota a l'interior de l'àrea del Barça, despenjada per Aspas, la rematada, Ter Stegen! Ter Stegen! Ter Stegen, providencial pel Barça! La centrada la treu Piqué, la volea, la pilota queda morta al punt de penal, una altra rematada, fora de Hugo Mallo, fora. Uf.
Quin patir.
Alguns xiulets per Alba, eh?
Sí, algun s'ha sentit.
A Busquets li negit els llavis, dient als seus companys, va joder!
El Barça patint moltíssim. Fet el Celta a la segona part ha estat molt millor que el Barça. Possessió per Aidó. Se m'està fent molt llarg, eh?
A tots.
No passa el temps, eh, Aidó?
Hi ha algun oient que també en aquesta, en aquest bajo der que deia el Molló de, del Busquets, també li ha llegit els llavis a què jugamos. Sí,
sí. És una bona pregunta, sí, aquesta sí. Segona part.
Sí, sí, totalment. Dembélé al mig del camp, dóna-la, Ousmane. Dembélé comença a driblar gent al mig del camp, en té 3, és que acabarà perdent la pilota, ja l'ha perduda, és que clar, com vols fer un 1 contra 3 aquí al mig del camp? És un sense sentit, aquesta jugada. La centrada, Ansu evita la rematada, deixa la pilota per Òscar, el rebot, Ter Stegen la toca i la treu Ansu per Gavi, mare de Déu, quin patir. 6 minuts d'afegit, ataca paciència, una altra vegada la té a la frontal, el xut, rebota en Eric García, el Barça prendrà mal, eh? La centrada al Celta, la treu amb el cap Sergi Roberto, la llunya també amb la closca, no. Gavi, la torna a tenir un jugador del Celta. No.
El Barça traient aigua darrere com Rieu, pot, només ha colat, no pot sortir ni el, ni Rieu, el contracop.
No més, eh?
Mora de Déu, quina
no
manera de patir contra el Celta, al
no,
camp nou.
Què
fa de Dembélé? És impressionant, compte, Iago Aspas guanya l'esquena de Piqué, a l'interior de l'àrea guanya la línia de fons, la passada enrere, la rematada del pal,
burra!
Ja no valia per fora de joc,
no valia,
però
no valia.
Aquest final de partit del Barça no és la millor manera d'encarar el
no,
Barça
no.
Inter.
Ai, no,
obertura a l'esquerra, compta el xot, mora de Déu, quina manera de patir. Final. Victòria agònica, però victòria
agònica.
Del Barça contra el Celta al Camp Nou.
Agònica.
Probablement la pitjor segona
no
part, els pitjors minuts del Barça de Xavi aquesta temporada.
Bueno, no el que no puc entendre és com vostès dos pateixen...
No, perdona, a mi també em passa.
Però si el partit és...
És igual, és igual, ja és el resultat, igual, jo pateixo de la intensitat. A mi em passa
el
mateix.
El patiment d'ahir.
Perdona,
tu com vas al cine i mires una pel·lícula, la pel·lícula ja està gravada.
Exacte. Tu vas patir pel Titanic? La pel·lícula del Titanic, no, vas patint per aquella gent. Sí que patia,
pues
sí.
Una cosa.
I ja sabies que s'enfonsaria tots.
Una cosa, com
que... Bueno, vaig patir la primera vegada que la vaig veure, però després que l'he vist dos o tres cops, ja no pateixo amb la pel·lícula.
Sí, també pateixo. Si tu no te fa por les coses gravades, vés a Sitges al Festival de Cinema de Terror. Vés allà a veure com desangrenen la gent, vés-hi, i no passa res perquè està gravat, no estan desangrenant.
Però és que no té res a veure una pel·lícula amb el resultat del Barça ahir, que ja sabem que va acabar.
És el mateix, pitjor.
En aquest cas, una pel·lícula de terror, i el partit d'ahir, molt semblant.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
I dia pilotes mortes, ho han dit.
Sí.
Pilotes mortes.
Sí, sí, sí. Jugades desquartitzades.
Bé, a vegades, és el que deia el Rocamora, es fa un mal partit, com el d'ahir, abans dels partits claus d'aquesta setmana, que són el del Barça-Inter de Milà.
Diners
de
Champions.
Ja veuràs amb l'Esfinter Gavilán.
I diumé... Com?
Ja veuràs amb l'Esfinter Gavilán.
Serà Inter de Milà.
Sí, sí. A culti això ens quedarà.
I diumenge el Bernabéu contra el Real Madrid.
I de moment, després, si voleu, actualitzem, però només us dic que l'opció menys votada és amb optimisme.
Bueno,
és la menys votada en aquests moments.
Perquè la gent és realista, perquè les persones saben el que hi ha.
Bueno, que és una setmana decisiva, no només és un tòpic periodístic, perquè si el Barça punxa contra l'Inter dimecres... No només queda condemnat a jugar altra vegada a l'Europa League, sinó que la situació econòmica també se li complica.
S'acaba el Barça!
No s'acaba el Barça, però és un déjà vu
perdona,
de la temporada passada.
No, escolta'm, Peladilla, el Barcelona ha trepitjat merda, sí, i Catalunya sí. Merda i mitja.
Sí. I li diré més, avui hem conegut que Ter Stegen té lombalgia.
Sí,
exacte.
Sí,
però escolta...
al cap per posar-li els cabells ara. I ara se li ha anat el cul a l'esquerra.
Bueno, ell diu que jugarà igualment, eh? A veure què passa.
¿A qué jugamos?
Cas,
¿a qué jugamos?
Aquest és la resposta que intentarem aclarir ara mateix, perquè els càlculs del Barça, econòmics també, que s'ha de tenir en compte, estan basats en que el Barça arribarà més enllà a la Champions.
Perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi. És la hecatombe absoluta.
Bueno, deixant de banda el tema econòmic, el Barça va fer una primera part uns primers 30 minuts, depèn amb qui parlis, tu Clapés ets de 30... 20, no, m'has dit 20 minuts bons?
20 minuts bons. Els 25 ja no sé què... No sé exactament què passa...
Es va descontrolar.
Que perdem el nord.
Bueno, es va deixar anar a la segona part, i com diu el Basté, demanant àrbitro a l'hora, i van tornar a sortir aquells dubtes.
Jo això de que... aquestes frases fetes de que el Barça es va deixar anar a la segona part, el Barça no es va deixar anar a la segona part.
Bueno, el Barça
El periodisme esportiu, a vegades... El Barça es va deixar... No, el Barça es va veure desbordat pel Celta, que tàcticament i físicament els hi va fotre un bany.
I va saber-ho aturar?
El Barça
va
quedar desbordat. No és que el Barça hi posés o que, no, que es van desconnectar. No, no, és que estaven desconnectats perquè el Celta va ser... Exacte, va ser molt superior al Barça.
Els van passar per sobre a la segona part. I el Barça no va saber-ho frenar.
Hi ha algun dia que el senyor Basté demana àrbitro a l'hora al minut 1.
Bueno, perquè ja ho veu malament.
Sí, però ahir nosaltres portàvem hores ja demanant àrbitro a l'hora, bueno, hores, vull dir, la segona part des del minut 10, ja.
I a més, el Sergio Busquets, en plen partit, ja ho heu vist, que ho estàvem comentant ara, fa aquest crit de a què jugamos, un crit que no sabem, hi ha diverses interpretacions a qui anava destinat. Clapés ho té clar?
Bueno, jo crec que tu creus que hi ha una cursa que Ansu Fati no fa, i aleshores la jugada, la pilota la treu a Busquets, i és quan ell crida,
ella gira,
diu vamos joder, a qué jugamos. Hi ha una altra tesi que és que li diu a Jordi Alba.
Sí, sí, Jordi Alba, exacte. Doncs ho preguntarem.
Jo crec que li diu a Ansu Fati, perquè la meva sensació és que Ansu Fati, després de tot el periple de la lesió, no està per córrer.
No sembla que posi la cama com l'hauria de posar.
Exacte. No és l'Ansu Fati...
No està tocat pel gol com estava tocat
un Ansu Fati amb por de tornar-se a trencar.
Doncs això preguntarem a l'exfutbolista i analista Àlex Dalmas. Àlex, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Àlex. Àlex, que et trasllado a la pregunta que estem fent als oients a les xarxes socials. Optimista, pessimista o encara no tens clar de cara a aquesta setmana?
No, home, jo com el Rocamora, jo optimista.
Perfecte.
Jo confio en l'equip i crec que també el resultat d'ahir o el joc d'ahir li servirà per posar-se les piles. Crec que veurem un Barça molt diferent en quant a esperit i sóc optimista.
Però escolta, tots els que dieu això, perquè t'he llegit fent l'anàlisi a Twitter, que després t'ho preguntaré, per exemple, ahir Frenkie de Jong, quan va acabar el partit, em dir s'han de canviar moltes coses, va dir. Hi ha temps per canviar coses o ajustar coses des d'ara fins dimecres?
No, ja et dic jo que no.
Home, sí, hi ha temps per canviar-ne algunes, d'altres no, però sí que n'hi ha per canviar, sobretot en l'aspecte ofensiu, sobretot a l'hora d'ajustar la pressió, de preparar el partit. Jo crec que el Barça té un avantatge, i és que té el partit molt recent de l'Inter, sap en què va fallar, o està molt identificat, molt clar, en què va fallar, i crec que es pot treballar, clar que sí.
I també ens escolta el Jaume Molló. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Benvingut, Jaume. Et trasllado la mateixa pregunta. Pessimista, optimista, no ho tens clar?
No ho tinc clar.
Per què?
No, mira, el meu pronòstic és victòria contra l'Inter i contra el Madrid un empat.
Bueno, encara.
Bueno, salves mitja setmana.
No, perdona.
Bueno, vas a fer la pregunta que preferiries? Quins dels dos partits vols guanyar?
Això qui li pregunta?
A tu, t'ho pregunto a tu, Toni.
Home. A mi, el de l'Inter.
Has de guanyar el de l'Inter.
Com el Barça no guanya l'Inter, tota la planificació de la temporada...
Hi ha gent que li té tanta tirria al Madrid que no vol perdre contra el Madrid.
Escolta, ara mateix, el Madrid ja ens el trobarem més endavant.
Àlex!
Però en aquest cas no hi ha color, en aquest cas, perquè tu guanyen... O sigui, si no guanyes l'Inter, estàs fora de la Champions.
Clar!
Són 40 milions d'euros directes que ja se'n van a la bassa dels que tens pressupostats, i en canvi, perdent contra el Madrid, pots guanyar la Lliga tranquil·lament.
40 milions, 40 milions.
No, t'anava a dir... Després hi ha tots els ingressos indirectes que suposa estar a la Champions.
Ara, Jaume, ara vaig a la que jugamos, que us ho pregunto a vosaltres dos, perquè la pregunta
bueno,
que
perdona,
es feia...
És que és la, Sergio, és la frase que del partit d'ahir.
Sí.
Que Sergio Busquets...
Vagi destinada a qui vagi, és igual. A
no, no, la frase vamos, o... vamos joder,
o Jordi Alba.
Que també a veure vosaltres aquí creieu, per qui creieu que anava, que és una, bueno, és una tesi de veure per qui anava aquest crit, i el a què jugamos, volen dir, perquè allò, la pregunta que ens vam fer tots, a què jugàvem ahir, no?
Ara hi vaig, però només molt ràpidament, Jaume, perquè si no, no ens en recordarem. La setmana passada parlàvem de la polèmica del VAR. Com ha acabat el tema de l'àrbitre i el VAR aquesta setmana? A qui li toca el Barça?
Al Barça li toca el polonès Simon Marciniak, que és un bon àrbitre, per tant, en aquest sentit hem d'estar tranquils.
A veure, com diria José María García, caixero, caixero, o com és este àrbitre?
Jo crec que si ha d'escombrar una mica, escombrarà
cap a... Caixerim, caixerim, caixerim.
Jabón de Marsella, vinga.
I el VAR, qui ens ha tocat?
Sí, al bar hi ha un altre polonès, que ara em perdonareu, però se m'ha escapat el nom, aquest no el tinc tan controlat, però sí que us puc explicar que Van Bokel, que és l'àrbitre de bar de l'Inter-Barça, és
el
que no visa d'aquelles mans clamoroses, torna a tenir bar aquesta setmana a la Champions.
Per tant, vols dir que no l'han posat a la nevera, és a dir, que consideren que va fer un bon arbitratge.
Que ho va fer molt bé.
L'han posat a l'altre partit del grup del Barça, que té nassos, el Victoria Pilsen Bayern de Munic. Serà l'àrbitre de bar del partit de la República Txeca. I l'àrbitre de camp, que ja ens deia l'altre dia també en Pavel Fernández, que el trobava dels més fluixos de la Champions, també xiula dimecres, xiula un Liverpool-Rangers. O sigui, que aquests de la UEFA...
Doncs escolta, jueguen,
ni congeladors, ni res de res.
Vinga, nois, a què jugamos? Àlex, a què vam jugar ahir?
Bona pregunta. Jo crec que, bueno, ara ho comentàveu, no? Jo crec que vam veure un Barça que progressivament va anar perdent, no va passar de dominar a patir molt a la segona part. Crec que passen diverses coses. Vosaltres heu dit 25-30 minuts, jo crec que va per aquí. Jo crec que es focalitza en tres aspectes molt clars, aquesta és la meva opinió, eh? Però abans crec que les baixes influeixen molt, són baixes molt claus, i són baixes que el que han fet és posar molta càrrega de minuts a jugadors que no estan frescos, i ahir es veu clarament, no? On jugadors que haurien de provar-ho contra un no ho proven...
Digues noms, Àlex.
Bé, no, al final veiem que els dels jugadors del mig del camp estan amb molta càrrega, tant Busquets com Pedri com Gavi, tot i que Gavi va mostrar molt bon to, estan amb molta càrrega, Ferran li costa anar-se'n a l'1 contra 1, i no és per un tema de minuts, però sí per un tema anímic, Ansu, els dos extrems per banda dreta, tant Dembélé com Rafinha, jo crec que els hi està costant molt més que fa unes setmanes, fins i tot Lewandowski, crec que un dels grans punts que ha de solucionar el Barça de cara a aquests dos partits és connectar amb Lewandowski, portem dos partits consecutius on Lewandowski ha estat un dels jugadors que ha intervingut menys, i estem davant dels dos partits on el davanter ha intervingut menys a tots els de la Lliga, no? Per tant, aquest és un punt de millora claríssim. Però bé, tornem al fet. Jo crec que passen tres coses. Una és que el Barça surt amb energia, surt aquests 20-25 minuts, jo crec que pressionant molt bé a dalt, crec que amb trams de bon futbol, però també coincideix amb un plantejament del Celta molt endarrerit, no? Crec que els 25 minuts, els 30 després del gol del Barça, i que el Barça no aconsegueix fer el més 2, que és vital per al Barça sempre que juga a casa, el Celta fa un pas endavant. Un Celta que havia jugat en un 4-4-2 agafa un dels pivots, que és Fran Beltrán, i el tira endarrere i comença a provar de sortir. I aquí el Barça ja no pressiona tan bé. I comença a poder sortir, i comença a poder connectar. Tant és així que la primera part ja hi ha la sensació aquesta de pèrdua de domini, no? Crec que la segona part això s'accentua, i s'accentua per un tema.
A veure.
I és que Iago Aspas, que no havia aparegut a la primera part, comença a jugar deliberadament entre línies, i les dues coses fan que el Celta estigui molt més fluid i el Barça no para aquesta zona entre línies. És a dir, la defensa no surt amb ell, i les esquenes de Busquets comencen a ser un problema. Fixeu-vos que totes les ocasions que té el Celta, la gran majoria... són recepcions d'Aspas que gira i fa la passada o acaba...
Però això vol dir que no es va estudiar bé els moviments d'aquest jugador, o que la defensa no estava prou en forma, o perquè hi ha aquest joc entre línies que el Barça no pot parar?
No és que s'estudies, perquè al final Aspas comença fent uns moviments i després els canvia. És una cosa pròpia d'Aspas, i això és un històric, és un jugador que llegeix molt bé i detecta els espais. Jo crec que el Barça, de la mateixa manera que a camp rival té ben solucionada la pressió, que és que la defensa salta amb els jugadors que van, a camp propi no salta, comença a deixar de saltar i comença a deixar rebre allà aspes i se li tornen un problema. No es va ajustar bé en la pressió i crec que Xavi ho diu. Ho diu en roda de premsa, diu que no hem parat el Celta a dalt ni l'hem parat entre línies. Jo crec que algú dels de darrere tenia que haver saltat amb ell. Si agafem un mapa de les recuperacions del Barça ahir, veiem que més o menys recupera les mateixes pilotes la primera i la segona part, però la primera la recupera del mig cap a dalt i a la segona del mig cap a baix. Això vol dir que el Celta ja estava instal·lat al teu camp. I aquí, en un equip que no està acostumat a defensar el seu camp, és quan comencen els problemes. Aquesta és la segona causa. I per mi la tercera és un problema, una limitació que li hem vist al Barça ja diverses vegades aquesta temporada. I és que no té moments de calma, no té moments de pausa, no té moments de descansar amb la pilota i de deixar que aquests moments de patiment passin simplement amb el rival anant darrere la pilota. És a dir, el Barça quan recupera pilota recupera la torna a perdre molt ràpid i això fa que pràcticament estigui en un partit obert. Si agafem la segona part, la possessió és exactament la mateixa, les passades són pràcticament les mateixes del Barça i del Celta i es converteix en un partit molt obert. Per tant, jo crec que va per aquí, que pas a pas van a menjar en terreny el Celta i al final el Barça es va veure desbordat.
Però escolta, bona tarda, Àlex. Clar, tarda. Aquí el que van anar a veure és que cada cop tot era més caòtic. O sigui, en lloc d'anar millorant amb els canvis, o sigui, el caos es va instal·lar i al final era un desgavell que jo no sé fins a quin punt, perquè, o sigui, per què va arribar al punt que el Barça era un descontrol total, defensant pilotes
la pilota no li durava gens,
com un equip, en fi, d'altres categories. A mi em va sorprendre molt que és allò com un terròs de sucre que es va desfer.
Sí, totalment, aquesta és la sensació i aquesta és la realitat, no? És a dir, a tot el que us he dit, el Celta es va anar veient que li feia mal al Barça, el Barça es va veure desbordat, amb la qual cosa li va entrar la precipitació en pilota i la precipitació també posicional. És a dir, ara parlàveu de Busquets, el que diu a què jugamos. Sí. Abans de la què jugamos, jo crec que li diu a Jordi Alba en una no hay que salir ahí, a la pressió, perquè el Barça comença a sortir pressions que no toquen, comença a anar-se'n de posició, i a partir d'aquí doncs es descontrola. Com tu dius, és un caos, i sempre que hi ha caos, al Barça no li convé. Li pot convenir un caos davant d'un equip que potser és més fort i mira, i tires la moneda a l'aire, no? Però en la majoria de partits no, i menys davant del Celta, i si vas amb avantatge en el marcador. I a partir d'aquí jo crec que els propis jugadors comencen a veure que queden desbordats entre els nervis, precipitació i sort de Ter Stegen.
A qui creus que li diu a què jugamos?
Exacte.
Jo crec que Jordi Alba, crec, però tampoc em vull fer fort en això, precisament per això.
Marc Crosas també apunta per Jordi Alba, però jo vaig tenir la sensació que li deia en Sofati que el vaig veure molt poc actiu al camp.
A veure el Jaume què diu, un altre punt de vista.
També podria ser,
Jo també m'apunto a la teoria Jordi Alba, perquè a més en aquests últims... Vaja, jo crec que en tota la segona part l'Alba no va estar massa fi. Jo en aquesta pèrdua de control, que estic molt d'acord que comentava l'Àlex a la segona part del Barça, i associo molt el canvi de Pedri al minut 60. És que és l'únic jugador, té conya perquè té 19 anys, però és l'únic jugador que de tant en tant atura el joc i fa que l'equip, doncs, com diu l'Àlex, descansi en pilota, tingui una possessió llarga i recuperi una mica l'aire i el control de la situació, perquè és que si no hi ha Pedri, bé, ho vam veure a la mitja hora final. I a sobre, per mi, Xavi, amb tota la bona intenció del món, però s'equivoca fent entrar Dembélé, que o sigui, en el caos hi afegim una bomba de rellotgeria, que només fa que perda pilotes i una altra vegada prendre males decisions. A mi el Dembélé d'ahir els últims minuts em preocupa molt pensant en dimecres, perquè va començar molt bé la temporada, però ara mateix és que tinc molts dubtes de si el faria ser titular dimecres.
És que hem començat parlant de la defensa per explicar un dels punts que posava damunt de la taula l'Àlex per explicar aquest desgavell, però la davantera... Què passa, Àlex, amb Ansu Fati?
Bueno, jo crec, perdona, disculpa, sí. Marc, jo crec que aplicant el mateix ho podem fer. Què passa amb Ferran Torres, sí. Ansu Fati,
i Dembélé,
Rafinha,
crec que estem d'acord amb el Jaume.
Dembélé i Lewandowski, que era l'únic que marcava. De cinc davanters... Sí. De moment, no sé, cada cop que hi ha un canvi, dius, bueno, ahir quan va sortir Dembélé es pensava, bueno, ara aquest marcarà una mica les diferències, però la resta, Ferran Torres, sí. Rafinha, Lewandowski, que no li arriben pilotes, va Ansu Fati, que no té res a veure amb l'Ansu Fati que tots coneixem.
Però deixa'm preguntar per Ansu Fati primer i després analitzem la davantera. Sí. Més que res, perquè tu vas fer un tuit, Clapés, dient que tenia por, no? Que estava intranquil.
Que no el veig segur de si mateix.
Llavors, Jaume i Àlex, què us sembla el cas Ansu Fati i ara passem a la resta de davantera?
Per mi, absolutament d'acord amb el tuit.
Digues, Àlex.
Sí, jo crec que és un jugador que està jugant sense netejar la ment, i és normal. És a dir, és un futbolista que ve de repetides operacions, sap que si cau és operació segura. I li costa molt, jo no li he vist minuts on jugui només pensant en el futbol. Està jugant pensant en futbol i pensant en la seva cama, i és evident que encara no ha agafat aquell nivell d'electricitat que té Ansu. Jo confio en que Ansu acabarà sent aquell jugador que imaginàvem, però més tard del que imaginàvem. Jo entenc que això ha de ser un procés i que l'ha d'anar recuperant, però és evident que ara no és aquell jugador que quan deia me'n vaig, ahir fins i tot hi ha alguna vegada que ho prova d'encarar, però després ja la que veu que no se'n va, doncs no ho prova més. I Ansu el veig en una situació molt, molt semblant a la de Ferran, que crec que són dos jugadors que estan actuant per una cosa, per dues coses diferents, un per al tema físic, l'altre per al tema del gol i perquè està discutit, sense confiança.
Doncs Déu-n'hi-do. Jaume, t'afegeixes aquests comentaris de la davantera? Si voleu, afegim Dembélé i Lewandowski, potser el cas de Lewandowski és el més fàcil
d'analitzar.
I Rafinha. Jaume, digues.
Sí, mira, començant per Ansu, l'altre dia ho comentava la Laia Colla, tu diràs, ha perdut, segons les proves de l'estaf tècnic, ha perdut 5 km hora de velocitat punta. Clar, això el jugador és el primer que ho nota. I per tant, ho sap, que no està tan ràpid com abans, intenta marxar i no se'n va, i això en el seu cap es va fent un bucle. A més, és un jugador acostumat a marcar gols molt sovint i que ara, els últims partits que ha entrat, no ha marcat.
Disculpa,
llavors, tot això, en el cap es va fent una
Molló,
bola, la lesió...
Molló, perdona, per què ha perdut aquests 5 quilòmetres de velocitat?
Per les lesions contínues. Per les lesions contínues i per aquests problemes musculars, el genoll, jo crec que aquí cadascú, doncs, entenc que Ansu és el primer que vol el millor per la seva carrera futbolística, però el Barça li aconsellava operar-se i ell decideix que no. Clar, segurament això és una conseqüència d'aquesta decisió.
Què més? Perdona, que t'he tallat, disculpa. Parlàvem també de Rafinha, de Ferran Torres, sí. De Dembélé, què en penses?
Sí, és molt curiós perquè al final acabes a la conclusió que el Barça justament va deixar escapar Aubameyang i que potser de tots aquests era el que t'assegurava un rendiment, no parlo de Lewandowski, òbviament, però dels altres quatre, diguéssim, potser és el que t'assegurava un rendiment com a mínim golejador més sostingut, perquè ja s'està veient que de la davantera, si no marca Lewandowski, costa molt, que ahir es guanya amb un gol de Pedri, però els altres davanters que no sigui Lewandowski els costa molt fer gols, em sembla que el màxim que porten són dos gols, i ja portem 10 partits, em sembla, aquesta temporada, o sigui que són xifres molt pobres per un davanter del Barça. Ferran és un problema mental absolutament, està bloquejat i no sé com s'ha de fer per desbloquejar-lo, perquè clar, el poses de titular i no se'n surt, el poses de suplent i no se'n surt, i Rafinha és la primera vegada que està jugant a partits de Champions, que està jugant a aquest nivell, i també jo crec que li hem de donar un temps. Dembélé a mi m'està desesperant perquè va començar molt bé, pensava que definitivament ara sí que seria el Dembélé de veritat, però és que en aquests últims partits, des de l'aturada de seleccions, he vist una regressió total, que ja et dic, a mi és que em fa dubtar per ser titular dimecres.
I sí. No hem parlat de, perquè molta gent pot recordar Memphis Depay, recordem que Memphis està lesionat, no sé si arribarà a algun d'aquests dos propers partits, en Molló.
Potser diumenge. Jo crec que per dimecres és precipitat encara, igual que Koundé. Koundé segur que no arriba dimecres i per diumenge justet.
I Jut Clar fent un munt de gols fora del Barça. Ara és fàcil dir-ho. Ara és fàcil dir-ho, però...
No, prosperitat.
Aquí sempre ens en recordem del camí.
Sí, sí.
Què
va passar?
No, jo m'agradaria que m'expliquessis de manera entenedora, perquè jo ara que em preocupo ja per tot del Barça, quan Lewandowski no marca també em preocupo, em podeu explicar per què no li han arribat pilotes? És a dir, què canvia en el partit d'ahir respecte als altres partits? Àlex.
Mira, jo crec que el Barça està patint un procés natural, que és que tots els rivals al final t'analitzen, t'estudien i et contrarresten, no? I que al final tu has d'implementar coses noves. Per exemple, el camp de l'Inter. Jo crec que el Barça no va ser ample per la seva banda esquerra, jugant amb Marcos Alonso i amb Rafinha, jo crec que no va obrir suficientment el camp, i això si ho juntem amb la defensa de 5... va portar molts defenses en la zona mitja, no? És a dir, les passades cap a Lewandowski estaven absolutament tapades amb la defensa de 5 i amb els 3 per davant, que no saltaven a pressió, sinó que el que volien fer era tancar línies de passada, va costar molt connectar. I jo crec que, per altra banda, és a dir, els rivals s'estan focalitzant molt en tapar les vies d'accés cap a Lewandowski, i els rivals ja estan coneixent a Lewandowski. Al principi de temporada, quan estava a l'àrea el marcaven, el fixaven molt, i fins i tot amb dos centrals, però ja sabem que Lewandowski moltes vegades sortia de l'àrea. Quan sortia de l'àrea ja no tenien la mateixa vigilància. Ara, si us fixeu en el partit d'ahir, quan Lewandowski surt de zona perquè no està rebent, tenia un defensa molt, molt a sobre. Es tapava línies de passada i estava molt a sobre. Jo crec que el Barça ha de treballar en això, no? En trobar aquestes vies de que a vegades diem, ha de treballar en trobar la solució com si fos molt fàcil i al final atacar és molt més difícil que defensar, eh? Això ho hem de tenir clar. Però crec que és fonamental per al Barça. No sé si obrint més, no sé si separant-se els interiors, no sé si buscant línies de passada passant per la banda i després acabant connectant a dins. Alguna manera ho han de fer, però ja us dic, els dos últims partits han estat els dos partits on Lewandowski ha registrat menys participacions i això acaba sent un problema, no? I crec que també s'hi barreja un tema físic. Jo crec que ara parlàveu de tots els de la bandera. Per mi n'hi ha tres que tenen un problema mental o de confiança, que ja us he dit que és Ansu, Ferran i també hi posaria Rafinha. Rafinha diria que és entre confiança i posició, perquè està més còmode a la dreta. Però per mi el cas de Lewandowski i Dembélé és absolutament a part. Jo crec que és físic. Crec que és un... En el cas de Lewandowski és de càrrega de treball i de participar menys. I el cas de Dembélé també. Crec que és un jugador que... en la continuïtat competitiva ha baixat d'estar elèctric a estar simplement bé i ja no se'n va amb la mateixa facilitat, i com que ell ho continua provant, doncs el que és un jugador de tot o res, el que abans se'n anava, ara no se'n va cap.
Però ara m'has preocupat una mica, perquè Lewandowski fa allò que fa stories d'Instagram i que va entrenar fins i tot el dia que no hi ha entrenament. Tu li veus un problema físic?
No, és que aquí hem de diferenciar. És a dir, un futbolista hi ha molts moments... Durant l'any és impossible que el jugador sempre estigui en aquell estat elèctric, en aquell estat que vola, no? Diguéssim. És impossible. I ara Lewandowski està en un bon estat, però no està en aquell estat que havia començat la temporada, en què el veies elèctric, en cada esmarcada li treia dos metres al marcador. Està bé, però no està en aquell punt on dius, ostres, sembla, em sento molt superior al meu marcador. I Dembélé exactament en el mateix. Això ho acabarà recuperant, perquè al final els estats de forma són cíclics, no? Sempre diuen que és impossible que un jugador estigui a dalt de tot durant més de 4-5 setmanes. Doncs bé, al Barça li està passant això, perquè porta molts partits, perquè a més a més hi ha aturades, els jugadors que van en seleccions del Barça n'hi van moltíssims, hi ha viatges pel mig, i ha d'esperar que aquesta dent de serra torni a dalt de tot.
I només una última qüestió per tots dos, eh? Hi ha un altre tema que sobrevola, ara que parlàveu de la tàctica, és que si el llibre del Xavi s'estan acabant les pàgines. Les variables tàctiques, de fet, tu, Àlex, tu ho deies, és a dir, bueno, aquí s'ha de començar a canviar una mica. Com veieu la llibreta? Jaume, per exemple.
No, jo amb això estic tranquil. No crec que sigui un... Espera, que passa...
Passa una moto.
Passa Marc Sánchez.
Alerta.
Sí.
Passa.
Sí.
Vinga.
Passa.
Ja està. A fer la pole position.
Això és il·legal, eh? Això, abans això, la Urbana fotia uns controls mirant a les decibelis, però ara, com que
no
pot anar a la rellisca, no passa nada, clar.
No.
Digues.
No, jo sobre la llibreta de Xavi, no, vaja, estic tranquil. Jo crec que Xavi i el seu staff, el seu germà, que tant valora en Clapés,
Sergi
Alegre i tal, jo crec que en aquest sentit hem d'estar tranquils. Jo, més que problema tàctic, veig un problema d'execució de la tàctica. Òbviament, ahir Xavi Hernández, a la segona part, no vol que el seu equip jugui així. Està emprenyant com una mona, però clar, els seus jugadors no ho executen bé. És que a vegades, clar, us centrem tots en l'entrenador, però els que juguen són els jugadors, i són ells que de tant en tant han de dir, escolta'm, allò, aturem un moment, pilota a terra i comencem a jugar com ho fèiem a la primera part.
Àlex, acabem amb tu, i també afegeixi la teoria Clapés, que suposo que la coneixes, que el bo és el germà.
Sí, sí,
a veure què et sembla.
Sí, a veure, jo crec que Xavi és molt bo i l'Òscar també és molt bo. O sigui que...
Sí, però no és la teoria Clapés aquesta. No, però no és la teoria Clapés.
Jo també estic tranquil.
La teva és que el bo és el germà. Tu dius
els bons són millors els segons que els primers. Sí. Els primers sempre és l'entrenador il·luminat.
Sí, els agafa la cosa.
El figura, sí. El que fa les rodes de premsa, fa el comentari, la bogeria a l'hora de l'alineació. Mira, hoy vamos a poner a este de lateral, sí, estos que feia el Cruyff. Sí. Hoy pondremos a Goicochea de lateral, sí. I allà es queda i tal. I el Reixac era el que deia, vamos a poner esto un poco de...
Però aquesta teoria teva té una demostració?
Sí, té una demostració històrica.
No, però d'aquest equip hi ha una demostració, sí.
Home, si tu mires l'estadística, el Barça ha guanyat molts més partits a la segona part que a la primera. Per què? Perquè l'Òscar fa els canvis, li diu al Xavi, mira, deixa't de...
romances.
Deixa't d'invents i clac, clic, i li marca els canvis.
Ahir no hi era.
Ahir no hi era i es nota. I el dia que el van expulsar contra el Mallorca, va passar el mateix. I el dia de l'Inter de Milà, aquell dia hi havia massa soroll. I no, ells dos no es podien comunicar bé.
Tu aguantaràs fins a final de temporada amb aquesta
teoria? No aguantaré, és que és la meva teoria.
Tu la creus de veritat.
Tu,
no,
o sigui,
no és una teoria, no és una teoria.
No és que s'ho creu de veritat, eh? Sí, sí.
Perdona,
no, o sigui, raó, no, però
a tots els binomis... recorda, per exemple, l'època de Frank Rijkaard. El bo no era Frank Rijkaard, no. El bo era Tenkait. A la que va marxar el Tenkait i van posar Johan Neeskens, aquest només estava per al carajillo, i així ens va anar. Vam fotre la gran hòstia. Per què? Perquè va marxar el bo. El bo quin era? El Tenkait. Clar, és que és així, si tu comences a buscar els binomis, el segon és el bo.
Però, doncs, aquesta setmana
el segon del Bayern de Múnich era el bo, que és el que s'ha quedat.
Doncs aquesta setmana
si tu comences a analitzar el Guardiola, per què canvia tants de segon? Fixa't, el Lillo, el Domènec Torrent, després ha tingut a l'Arteta...
Tu vols dir que el xupa com una esponja?
Home! Guardiola agafa el xucle... I quan ja no té res més, els diu, mira, xato, a correr.
Aquí...
I aleshores torna a fitxar un altre, i el tio regenera les idees. El Guardiola no hagués arribat a on va arribar si no fos per Tito Vilanova. A veure, és que si Tito era millor que el Guardiola. Passa que no es vol reconèixer aquestes coses.
No es vol dir.
No, no es vol dir, com el bàsquet. El bàsquet sempre hi ha l'entrenador que dona la cara. Però el bo és el segon.
Completamente de acuerdo, José María.
Quan va entrenar el Reixac...
Eh?
Quan va entrenar el Reixac com a un...
Li va fallar el segon. Li va fallar el segon al Reixac, clar. Bueno, el bo en aquell moment ja és el segon, el bo, no el primer. O sigui, Reixac quan era el primer, ja no era bo. El bo era el segon, m'enteneu?
Àlex, què dius?
Jo dic que els dos són molt bons. Dic que té raó, perquè l'Òscar també ho veu molt bé, però el Xavi jo crec que és un entrenador preparat.
Il·luminat. Tots aquests primers entrenadors, Àlex, són uns... El Mourinho, sí. Tu mira, analitza tots. Tots sempre en aquestes idees boges, voy a poner a este...
Bueno, ahir en Marcos Alonso després, va fer un experiment, també.
Després s'enamoren de... Sí, l'experiment de torn a l'inicial, lo vamos a poner a este aquí en medio, a Marcos Alonso, que no sabíem de què jugava, per no dir-te dels mega invents de tots, tots els entrenadors.
Tots,
arriba un moment...
Es grillen.
El invento del dia. Hoy voy a poner a este de portero.
Res.
Aquest tio no ha fet mai de porter.
Es grillen com les patates.
I és el segon que li diu que nos vamos a pegar una hòstia. I a la segona part arreglen els partits.
Tens una setmana per demostrar la teva teoria. La setmana que ve tornem a parlar.
Bueno, la setmana que ve tenim un problema. L'Òscar no pot anar al Bernabéu.
Bueno, a veure. Però el dimecres sí que el recupera.
Dimecres estarà al Camp Nou, sí, clar. Sí.
Bueno, Àlex, si vols dir alguna cosa després d'aquest discurs de clapers...
Sí, però que sigui l'última vegada que em robes els guions meus que havia de dir...
No és cap guió seu. És que jo hi crec.
És que sí, ho diu
jo sempre veritat. Dic que el segon entrenador és molt millor que el primer, sempre.
Però bé, això després, quan passa a primer, ja no és...
Només vostè de veure els fitxatges de Cruyff ja quan ja portava 4 anys al Barça. O sigui, era un despropòsit un rere l'altre. Sí. Vull dir, no s'entenia res, Cornellev, el Codro, va posar a jugar el seu nen, vull dir que dius, home, ja, i el Reixac li va dir, no, mira, ja vas dir, això és tot, nos vamos a la picota.
Jugant!
El Robson, perdó, quan hi havia el Robson, qui era el segon?
Mourinho.
Cony, qui ha estat el bo? Mourinho?
En aquella època?
No, i després, és que és així, és que el bo era el Mourinho, però, no era el Robson.
Després...
No en teniu ni idea, vinga.
Sí, bueno, però si vas dir que el Reixac...
Bueno, ho deixem aquí perquè el mal humor anirà en augment.
Ara us hauria de fer un repàs de tots els equips als segons.
Però mira-t'ho bé, això, mira-t'ho bé.
Ja us ho he fet, t'he fet uns quants exemples.
Dijous acabem de parlar.
Ja està.
Escolta, no ha de venir el Reixac un dia d'aquests. No ve el Reixac.
Ja li diré el Reixac.
Explica-li la teoria.
Després li dius que quan va ser entrenador...
Perquè li va fallar el segon.
Digue-li això, també. Àlex, Jaume, moltíssimes gràcies.
Al contrari, un plaer.
Gràcies, Àlex.
Adéu.
Que quedem amb la teoria i els altres no han pogut dir ni has ni ves.
Per cert, que l'enquesta que
està, està demostradíssima,
Aquesta teoria està demostradíssima.
Ell n'està convençudíssim. Escolteu, l'enquesta que hem fet sobre com veieu la propera setmana del Barça, el que més vota la gent encara no ho veig clar. Això ho diu un 40,8% dels votants. Amb pessimisme, un 32,2% dels oients que han participat a l'enquesta i amb optimisme, només un 27%.
Doncs prepareu-vos perquè ara ve el McFélix.
Bé, deixa'm dir que el Joan Maria Pou també és dels optimistes. Per començar, em diu que amb l'Inter de Milà, 3-1.
Apuntat.
3-1. Però per què? Perquè hi haurà l'Òscar Hernández a la banqueta.
Però no ha escoltat el Mago, encara.
I us he de fer un... Ara, us he fet dos apunts. Però si continuo...
Ara que s'hauria de mirar qui és el segon d'ells, de la Juve. Qui és el segon de la Juve? Es vol que...
De la Juve o de l'Inter?
La Juve...
Sobretot de la Juve. No sap ni qui juga.
Versió RAC 1.
Bueno, anem al Mac Fèlix, eh? Esteu preparats?
Bueno, a veure què diu.
També hi ha hagut un problema...
Què ha passat?
Que m'he retrasat una mica la trucada.
Tens un cabron!
Però, a veure, una mica...
Però t'he dit a les 3.
Sí, he trucat... A les 3 i 2 minuts.
L'has cagado, tío.
I 2 minuts.
Sí.
Hola, Mago, què tal? Soc el Marc, com estàs?
Bueno, jo també he ocupat la línia.
Per què?
No, perquè has tardat una miqueta i resulta que he despenjat, era un altre, un client, i que feia anys que... Bueno, i al final li dic, bueno, truquen demà a la tarda, que avui ho tinc molt complicat.
Ja. Home, he tardat, són les 3 i 2 minuts. 2 minuts faig.
Sí, ja, bueno, doncs el minut aquest... Acaba de penjar ella i sones tu.
Total, que
t'ha anat d'un minut, eh?
Sí,
com el llamades que corti anglès.
La trucada ja ha començat malament i espera't, perquè ara vaig per la predicció dels dos partits, però abans un genèric del que ens ve al damunt.
Bueno.
Jo te diria, en primer lloc, eh? Llavors, el Barça és sagitari. Aleshores, en aquests moments, hi ha el planeta Mart, el planeta Mart, que és l'agressivitat, i està en el signe de Bessons, en el signe de Gèminis, que és l'oposat al Sagitari. Per tant, el Barça té ja, des de fa ja setmanes, el planeta Mart atacant el Barça. I llavors el Barça és l'energia, la potència. Per tant, té frens. Al marge, atenció, perquè el planeta Mart són les lesions,
ojo,
les patades, els cirurgians, per tant, més d'un jugador del Barça passarà per el quiròfano.
Sí.
I el problema no és que duri tota la setmana. Dura tota la resta de l'any i després els primers mesos, que ara estàvem mirant, els primers mesos del 23. Bueno, que venguin i fotin una empresa per a vender FEMS.
I què vam dir? És una reconversió de negoci molt contundent.
El Barça reconvertit en una empresa de vendre FEMS. Sí. Està bé la seva proposta, senyor...
Sí.
Bueno,
s'ha quedat descansat, eh?
Mai millor dit.
Claro,
mai millor dit, que és el que passa quan descarregues els FEMS. Quedes descansat.
Descansat s'ha quedat amb els FEMS. Bueno, a veure, si n'hi ha molts, potser sí que faran el primer quart. Si necessiten calés, també,
si
que
passa. Si és la empresa del món, escolta, orgullosos estaríem, eh?
Sí.
Millor empresa del món de FEMS.
FEMS Club Barcelona, ja tens FEMS, el...
Sí. Un club.
Ja tens les sigles muntades. Anem pel primer partit, amb l'Inter.
A veure, atenció, silenci.
Aguanta-te.
Vinga, pendolo, pendolito. El Barça, el dimecres, que juega contra l'Inter, l'Inter de Milán, en el Camp Nou, la Champions, què harà? Ganarà? El Barça ganarà? Empatarà? Perderà? Venga, muévete. Se mueve. De momento, se mantiene empate. De momento.
Bueno.
Ahora se inclina. Se va inclinando y dice que perderá.
Però a veure...
És impossible.
Mateu-me ara mateix.
Si el partit contra el Madrid el guanyés, el Barça... Ja no seria una setmana tan negra.
Sí, bueno, i les palanques i els calents...
No, perdona, és pitjor, és molt
ja,
pitjor.
Ja, sí,
o sigui, el partit
40
clau...
$40 milions
És la Champions.
Però, jo dic com a
però
consol,
com pot dir això, el Mago?
Ho dic com a consol,
no,
el partit
no,
del
Madrid. No, no és un consol, no és un consol.
Doncs espera't.
Jo em quedo amb el Pou, 3-1.
Calla.
I contra el Madrid, en el sábado próximo en el campo del Madrid.
Diumenge.
Por lo menos ganará... guanyarà,
ja no...
se mueve.
Amb un empat en punt.
Empata. Diu que perd.
Aquesta merda! Però quina merda manera de fer-ho? La gana! Ja no tens amb la pregunta la nota del fi de setmana, la nota de començar la setmana. Hem trepitjat merda, però fems. No hem trepitjat fems, no, estem amb els fems fins al coll.
Puta mierda generalitzada, vale?
De tres, una bona.
Sí, quina?
La que guanya Madrid. Dos dolentes perquè perd el Barça, dos partits, però de mi, per mi, eh?
Fàstic.
També estic una mica trist perquè de 3, 2, 2 lentes...
Hi ha un oient que apunta que amb això que ha dit el mago dels fems és palanca fems.
Sí, de mierda, sí, perquè el va sentar allí...
Palanca fems.
A mi el que em preocupa més enllà d'això és que diu que durarà, eh?
No, jo el que desitjo, mago, és que... És que la pifi. Perquè és que, clar, és vital, és vital... Bueno. Que el Barça guanyi el dimit.
Bueno, vital, pues mira, i ben dit... Pues...
Resiste.
Resiste. Bueno, el que farem és recollir cable, sí, perquè són les 6.
Sí, no és el vital, ben dit, que és la marca aquella... De...
Vital Sansun. Vital Sansun.
I ben dit...
Oye, ¿sabes lo que estoy haciendo en estos momentos? Cuca. Tocándome las pelotas.
Bueno, va, venga. Suïcidado.
Marc,
gràcies. Ens ha deixat que em punxen
suïcidado.
I em desangro.
Sí.